Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimarts 15 de març, on farem, com sempre, un repàs de l'actualitat del dia, de tot el que ha passat en un dimarts com aquest. Salutacions, primer de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal als serveis informatius, en Jordi Tunyón i l'Héctor García a les vies de so. Avui començarem parlant amb metges de Catalunya perquè demanen reconstruir la primària i promoure la salut pública quan es compleixen 2 anys de la pandèmia. El sindicat reclama un pla de xoc per recuperar el benestar físic i mental dels professionals sanitaris. Ens ho explicarà en Xavier Llonart, que és el secretari general de Metges de Catalunya. El sector immobiliari exigeix col·laboració al govern per acabar amb la inseguretat jurídica que no se'ls escolta, això diuen des de l'associació, i també lamenten que l'executiu només atén les propostes dels moviments socials. No ho dic jo, sinó ho diu el president del Consell Català del Col·legi d'APIs, en Joan Company. I ja coneixeu l'escalada de preus dels carburants. Doncs atenció, perquè tenim una eina per comprovar on tens la benzinera més econòmica a prop teu. L'OCU ofereix aquesta eina en què pots posar l'adreça de casa teva i descobrir quines són aquestes benzineres més econòmiques. En parlarem amb el portaveu Enric García. Tot això i molt més des d'ara i fins a les 8, aquí a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Però abans el que hem de fer és mirar cap al cel. Ja sabeu que s'està parlant de, bueno, de que si el pols del Sàhara, que si un núvol de color vermellós, la pluja, el vent, bueno, de tot una mica, però d'això en sap més la gent de l'Agència Estatal de Meteorologia i què ens espera les properes hores. Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres esperem a Catalunya intervals de nuvolats augmentant durant el dia a cels de nuvolats o coberts. No es descartem precipitacions febles al nord-est i a últimes hores a l'extrem sud i que podran anar acompanyades de fang perquè tindrem pols en suspensió que podrà reduir la visibilitat a zones altes. Si parlem de les temperatures, les mínimes no canviaran gaire amb uns valors a les capitals de província que seran de 10 graus a Lleida, d'11 a Girona, de 13 a Tarragona i de 15 a Barcelona, mentre que les temperatures diurnes pujaran lleugerament al Pirineu Occidental i no canviaran molt a la resta, o baixaran lleugerament amb màximes de 21 graus a Lleida, de 19 a Tarragona i de 18 a Barcelona i a Girona. Per últim, el vent serà del nord-est i moderat al litoral, amb alguns intervals forts i amb mala mar al litoral de Barcelona i de Tarragona, amb onades que podran superar els 3 metres d'alçada, mentre que a la resta el vent serà de l'est de fluix a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Bueno, m'alegro escoltar millor veu el Moisés Camunyes des de l'Agència Estatal de Meteorologia i ara escoltarem una altra veu, que és la de l'Eduard Serra, que es troba al Servei Català del Trànsit per saber com es circula a hores d'ara a les 7 de la tarda i 3 minuts. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda des del Servei Català del Trànsit. De moment, si més no, de moment no està sent una tarda excessivament complicada, si bé és cert que encara a aquesta hora hem de parlar d'aturades, cas, per exemple, de la C58, el tram últim de Montcada cap al nus de la Trinitat, els últims 3 quilòmetres ben bé, l'autopista AP7, el tram de Barberà del Vallès, amb uns 2 quilòmetres en sentit sud, en sentit Tarragona, o la C60 Argentona, aquest últim quilòmetre tocant a Mataró en aquesta direcció. A les dues rondes, trànsit encara força espès a diferents trams i en sentit Besòs, sobretot en el cas de la de dalt, entre Diagonal i Vallcarca, i en el cas de la litoral, sobretot de Zona Franca, a Montjuïc. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
I a les 7 i 4 minuts arriba el moment de saber doncs, per on passa l'actualitat en aquest dimarts 15. I la informació la tenen els companys dels serveis informatius amb la Yolanda Bernal. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Yolanda, comencem parlant de la primera jornada de vaga dels professors d'escoles i d'instituts amb un seguiment, atenció, del 60% segons els sindicats i del 30% segons el govern.
Sí, més de 22.200 s'han manifestat aquest matí pel centre de Barcelona. Ho han fet en contra de les polítiques del conseller González Cambray i de les seves formes per imposar el nou calendari escolar. Demanen també revertir les retallades i reduir les ràtios a les aules. Els sindicats creuen que el conseller d'Educació no és vàlid per negociar. Marta Minguella, de CGT.
Cambray ja no és una persona vàlida per la negociació. Per això instem a Pere Aragonès que mediïn aquesta situació i que actuï i ens ofereixi ja mesures concretes.
Aquesta vaga de 5 dies està alterant inevitablement la rutina habitual de moltes famílies. N'hi ha que han demanat ajuda als avis i d'altres que han hagut de canviar els seus plans.
Justament al seu curs no hi havia suficients professors i que no es faria classe amb normalitat. Tant per tant, doncs, he decidit portar els nens a casa dels meus pares, els seus avis.
El meu fill gran, amb ell, per exemple, li fan uns plans individualitzats a l'escola i doncs aquests dies, doncs amb ell no se li apliquen.
Yo esta mañana iba a ir al gimnasio como voy siempre y mi madre me ha dicho que me había que quedar con mi hermano, que se ve que no iba al cole.
La vaga, recordem que continuarà demà i també dijous i es tornarà a repetir els dies 29 i 30 de març.
I la gasolina va pel camí de convertir-se en un producte de luxe. La de 95, atenció, s'acosta ja als 2 euros.
I tot apunta que anirà a més si el govern central, que és qui pot fer-ho, no limita els impostos. L'escalada de preus derivada de la guerra a Ucraïna està portant a molts conductors a buscar alternatives, una mica més barates, a les gasolineres low cost. No és la mateixa qualitat, però tampoc no perjudiquen el cotxe i ara l'important és reduir la factura, com ens ha reconegut l'Àlex Plasencia.
20 céntimos es algo, ¿sabes? Pues eso.
Hi ha sectors als que afecta directament aquesta pujada del preu de la benzina. Són sectors que la necessiten per treballar, com les autoescoles. La Lluïsa Soler, que hi treballa, no descarta un augment del preu de les pràctiques.
Que al pas que anem, igual haurem de pujar el preu de les pràctiques. I ara mateix tinc mig dipòsit, però el jefe mos ha dit ompliu dipòsit perquè no sabem el que passarà, si pujarà més, si no pujarà més.
Qui té el marge fiscal per rebaixar el preu de la benzina, com deia, més el govern de Pedro Sánchez, pot rebaixar l'impost especial d'hidrocarburs i reduir l'IVA de combustible del 21% actual al 10%.
I el pavelló 7 de la Fira de Barcelona començarà a acollir divendres els refugiats que arribin d'Ucraïna i la burocràcia, diuen, serà més ràpida.
Sí, la intenció és que en qüestió d'hores o pocs dies podrien tenir ja el permís exprés de residència i de treball. Laura Pérez, regidora de Drets Socials, diu que és important que aquestes persones puguin fer vida a ciutats i municipis de Catalunya.
Perquè és molt important saber a les persones que estan arribant quin serà el seu municipi on realment doncs estaran durant aquest primer any que se'ls ofereix de protecció amb els 2 anys prorrogables o que puguin fer vida en els nostres municipis.
A banda d'aquest espai a Fira Barcelona, l'Ajuntament ha previst també una xarxa de 1.000 places hoteleres perquè els refugiats es puguin allotjar fins que tinguin la destinació definitiva.
I viure a menys de 300 metres d'una zona verda, diuen, redueix en un 16% el risc de patir un ictus.
Sí, aquesta és la principal conclusió d'un estudi que han fet investigadors de l'Hospital del Mar. S'ha demostrat que hi ha una relació causa-efecte entre l'augment dels nivells de diòxid de nitrogen i la possibilitat de patir un ictus. Ens ho ha explicat Carla Avellaneda, una de les principals autores de l'estudi.
Y de hecho nuestros resultados son concluyentes por lo que respecta al riesgo del NO2, del dióxido de nitrógeno en el ictus. Por cada 10 microgramos por metro cúbico que aumenta la concentración de NO2, hemos visto que el riesgo del ictus aumenta en un 4%.
Els investigadors alerten de que cal fer una reflexió seriosa sobre els nivells actuals de contaminació que tenen un impacte directe en la nostra salut. No són optimistes. La previsió és que la incidència i la mortalitat atribuïda a un ictus continuarà creixent en els propers anys.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials. Iolanda Bernal, companya d'informatius. Gràcies i fins demà.
Vinga, fins demà.
I a les 7 de la tarda i 8 minuts ja teniu ganes, no?, de saber quina és l'actualitat esportiva. Doncs ja tenim aquí l'Albert Díez. Què tal, Albert? Bona tarda.
Molt bé, Montse. Què tal? Bona tarda a tothom.
Bueno, el Barça de futbol, crec que, Albert, que continua sumant peces pel projecte de la temporada vinent.
Sí, en aquest cas hem de parlar d'un migcampista que arribarà des d'Itàlia després d'acabar contracte amb el Milan. Es diu Frank Kessié. Vaja, que avui és un dels dos noms propis a l'òrbita del conjunt blaugrana. L'actualitat del Barça amb Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Kessié serà jugador del Barça les properes 4 temporades. L'acord està tancat amb el migcampista de 25 anys que arribarà a l'estiu lliure del Milan, on hi ha estat 3 temporades. Kessié respon al perfil diferent que demanava Xavi al mig del camp, un Keita, perquè ens entenguem, per complementar els Busquets, De Jong, Pedri, Gavi i Nikos. El segon reforç que tanca el Barça després de Christensen, els dos arribaran a cost zero. I d'altra banda, una bona notícia, i és que Ansu Fati tornarà en 2 setmanes, segons fonts del seu entorn. El Barça-Sevilla el 3 d'abril és una data que té marcada al calendari, gairebé 3 mesos després de la seva lesió. S'ha dit un tractament conservador, té molt bones sensacions i espera reaparèixer d'aquí 15 dies.
Molt bé, així tenim, gràcies, Condis, al Barça, després de Christensen del Chelsea, el Barça que incorporarà Fran Kessié. Primer un central, un defensa, ara un migcampista, dos jugadors que arriben a cos zero perquè acaben contracte el 30 de juny amb el Chelsea i el Milan, respectivament.
Molt bé, i avui ha passat per Esports Cope el de la caixa forta del Barça, no podríem dir, Albert?
El vicepresident econòmic Eduard Romeu ho fa just després que la Lliga ahir actualitzés el límit salarial de tots els equips i l'únic en negatiu, recordo, amb menys 144 milions d'euros és el Futbol Club Barcelona. Hem rescatat de l'entrevista que li hem fet a Esports Cope dos documents, dos talls de veu, com diem nosaltres. Sí. El primer sobre la solució aquest límit salarial negatiu, que molts pensem, bé, això passa novament pel mercat d'estiu, d'entrada i sortida de jugadors, i bàsicament donar sortida a futbolistes de l'actual plantilla. Però atenció, que l'òrbita, això us sonarà, està al possible acord amb el fons d'inversió CVC.
És una de les opcions i probablement la que està més paquetitzada i més concreta, no? Perquè sabem el que hi ha. Sí que és veritat que estem fent un cert viratge per millorar substancialment alguna de les condicions, que per nosaltres era molt important, però, evidentment, no estem al punt que a nosaltres ens agrada encara, no? El cert és que no podíem fitxar l'hivern i hem fitxat. I crec que, a més, els nostres tècnics han fitxat molt bé. Jo crec que la nostra obligació és ser imaginatius, és cercar totalment el mercat.
Eduard Romeu, parlant dels números, saps, Montse, i sí, la teva estimada audiència, que els últims dies hi ha com certa tristor a l'aficionat, al soci del Futbol Club Barcelona, perquè el Barça no s'hi posa molt amb el tema Haaland. Les últimes declaracions el diumenge del president Joan Laporta, i avui li hem traslladat també a Eduard Romeu. Pot o no pot el Barça fitxar Erling Haaland?
No estem pensant ara en fer un dispendi de molts cents de milions, com alguns parlen, perquè lògicament no està la situació per fer-ho, eh? Això és una evidència.
O sigui, el tema Haaland sí que ja ens podem oblidar, no?
Bueno, al Barça no hi ha res impossible, però en qualsevol cas és molt difícil. I jo crec que és un jugador dels 4 o 5 que pot haver molt codiciats en aquests moments al mercat mundial, i per tant doncs, hi haurà molts clubs amb unes capacitats i que en uns casos perquè estan més sanejats i en altres casos perquè juguen amb unes regles de joc diferents a les nostres i que per la raó que sigui se'ls accepta, doncs que tenen uns privilegis que els hi permetrien fer-ho més fàcil.
Clar i contundent, Eduard Romeu. Aquí, penseu, és estratègia del Barça, és una realitat perquè ha vist el Barça que no pot afrontar una operació d'aquestes característiques i més amb aquest límit salarial de menys 144 milions. Jo crec que en els propers mesos el Barça haurà de dir la seva, veure quins moviments fa, i Haaland també haurà de decidir on juga la temporada vinent. Un Erling Haaland, per cert, que a nivell esportiu recordo que gairebé està més lesionat que no pas a sobre d'un terreny de joc.
Bueno, i del Barça a l'Espanyol, Albert, es parla molt de la venda del club.
Sí.
Parlem ara dels plans de futur de l'actual propietari.
Sí, ja venim informant que ara mateix, de tot el que s'ha dit, no hi ha absolutament res, no hi ha cap venda de l'Espanyol en curs. Aquesta és informació Esports Cope. En el cas que aquest procés comencés, s'endegués i tirés cap endavant, hem de dir que no seria res immediat, que ara el president i màxim accionista de l'Espanyol, Chen Yanzheng, el xinès, hauria de convocar una junta extraordinària a la seva empresa, a Rastar, i també comunicar-ho a l'estat xinès. Ja, segons li han explicat el Quique Iglesias, dues opcions per poder continuar amb la injecció de diners per part de Chen Yanzheng, sense aquesta supervisió, diguem, del govern xinès. Una seria que Chen Yanzheng comprés ell a títol personal al club, té diners per fer-ho, i l'altra, doncs, no descartem-ho, seria trobar un accionista minoritari que comprés una part del 99,5% d'accions que ara mateix té Chen a l'Espanyol.
Molt bé. Escolta'm, avui hi ha bàsquet, no?
Sí.
La penya juga, partit d'Eurocup.
Sí, és partit important perquè recordem que la penya ve de derrota a Europa en aquesta competició, la segona competició europea en importància. Queden tres jornades pel final de la fase de grups i la penya és líder amb 11 victòries de grup. El que vol és refermar aquest liderat, fer passos endavant, i avui té una bona prova de foc davant un rival que ja li va guanyar a la primera volta, com és el Lietkabelis de Lituània. El partit es juga a les 9 de la nit a l'Olímpic, la penya té la baixa de Ferran Bassas, i així veu el partit el tècnic de la penya, Carles Duran.
A l'inici de la competició ningú parlava del Joventut, tothom parlava de la Virtus, del Partizan, del València, i crec que l'equip ha fet mèrits propis perquè ara la gent parli de nosaltres. Crec que entre tots estem aconseguint que a l'Olímpic, a l'Eurocup, sigui un fortín, i si entre tots aconseguim que en aquestes pròximes jornades la penya segueixi guanyant, tindrem un avantatge de camp que ningú anava a parlar a l'inici de temporada, no?
És cert, ningú donava a la penya com a favorita per poder optar al títol de l'Eurocup. Jo crec que, com a mínim, el fet de poder-hi ser en la lluita pel títol s'ho ha guanyat a pols al conjunt de Badalona. El partit a les 9 de la nit, Joventut Lletcabelis, és el primer dels 3 que té el conjunt de Badalona aquesta setmana. Per cert, parlant de tenir, ja tenim el Barça a Vitòria, que demà recupera partit de la Lliga Endesa. És un bon partit, és un clàssic del bàsquet nacional. Baskonia, Futbol Club Barcelona.
I parlem de les enquestes. Què diuen avui les enquestes d'Esportscope?
Al Twitter, @esportscope. Saps que el foro està obert 24 hores sobre 24. Enquesta Barça. Preguntem, en el vostre 11 tipus, en l'11 tipus de Xavi, en el teu, en l'11 tipus del Barça, qui està d'aquests dos, eh? Dembélé o Adama Traoré? Pensa, Montserrat.
Traoré.
Doncs Traoré, Adama Traoré hi és, però majoritàriament
però
no passa res.
Treu, no és el que treu més tants per cent.
No, que no, clar, tu, no, no és cap derrota, només dir que el més votat per la nostra estimada audiència és Dembélé. Héctor García, gran seguidor, conegut seguidor del Futbol Club Barcelona, també aposta per Ousmane Dembélé com el 59% dels que ja han opinat. I l'enquesta perica...
Què diu?
Voleu que l'Espanyol continuï en mans de Chen Yansheng? Sí o no? A aquesta hora, l'opció majoritària més votada...
Sí.
És el sí amb el... Estàs contenta, eh? 57% dels vots. @esportscope. Enquestes cada dia per interactuar entre vosaltres i nosaltres.
Que això és el que ens agrada. Albert Díez, gràcies. Que vagi
gràcies.
Molt bé.
Bon programa, Montse.
I ara, d'aquí un moment, en parlarem amb metges de Catalunya perquè demanen reconstruir la primària i promoure la salut pública quan es compleixen, atenció, 2 anys de la pandèmia.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
Luis, apaga ya la televisión.
Es que me cuesta coger el sueño. Voy a contar ovejas. 1, 2...
Hay métodos mejores.
Calm Plus Melatonina. Sí, con melatonina liposomada que con una ingesta de 1 miligramo poco antes de irse a dormir, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Que no te den otro. Calm Plus Melatonina, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Desde Tu Jamón Directo te proponemos un regalo diferente con el que felicitar este año a papá. Regálale nuestro surtido San José, compuesto por productos naturales saludables. Desde tan solo 49 euros IVA y gastos de envío incluidos y enviado en un precioso estuche de madera ideal para regalo. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Llámenos al 900-84-1028 o visítenos en www.tujamondirecto.com. Recuerda, 900-84-1028.
Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91-446-0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
De dilluns a divendres.
Tengo tanto que decirte.
Te quiero un montón.
¿Has estado enamorada en algún momento? Hablaré con un amigo.
Hablas con un amigo.
Luis Rodríguez.
Un programa de confidencias.
Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer?
A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
De la tarda i 20 minuts. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Ara parlem amb el Sindicat de Metges de Catalunya perquè demana reconstruir l'atenció primària perquè considera que es troba enfonsada i insisteixen que cal destinar-hi el 25% del pressupost del Departament de Salut, com recomanen des de l'Organització Mundial de la Salut i també les societats científiques. I també reclamen blindar la inversió en sanitat, un pla de xoc per recuperar el benestar físic i mental dels professionals i augmentar la inversió en salut pública, que no pot ser anecdòtica. Aquestes són algunes de les reivindicacions del sindicat quan es compleixen 2 anys de l'inici de la pandèmia de la Covid. Xavier Llonart és el secretari general de Metges de Catalunya. Doctor Llonart, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
És obvi que la millora de les condicions laborals dels sanitaris també repercuteix en l'accessibilitat i a la qualitat de la sanitat pública, no?
És més que evident. És evident que si tenim un sistema en el qual maltracta i foragita als seus treballadors i treballadores, als seus professionals, doncs aquests, en una economia de mercat com estem en l'actualitat, fugiran a llocs on els tractin millor i llavors es popularà de professionals el sistema sanitari, amb la qual cosa, doncs, evidentment, quants menys professionals hi hagi per atendre la població, pitjor qualitat assistencial tindrem.
Hi ha una dada que està molt clara, doctor Llonart, és que la població catalana amb pòlisses de salut privada ha passat del 25% el 2010 al 32% el 2021. Això imagino, doctor, que s'atribueix a les retallades, la pandèmia i l'experiència d'empitjorament de l'atenció que perceben els pacients.
És evident, i és evident que el problema és que en l'actualitat, malauradament, la sanitat privada està oferint fins i tot la sanitat privada està oferint millors condicions laborals i retributives als professionals i s'està donant la circumstància de que professionals molt ben qualificats, recent formats, o sigui, residents acabats de finalitzar la seva especialització, ja directament fugen a la sanitat privada en lloc de mantenir-se a la sanitat pública i que la sanitat privada pugui ser o una opció o una segona ocupació. En l'actualitat hi ha cada cop més professionals que tenen com a única ocupació la sanitat privada perquè bàsicament poden exercir en millors condicions laborals, poden fer el seu exercici professional en millors condicions, sí, i poden oferir una millor atenció a la població, que evidentment s'ho pot permetre. Amb la qual cosa, el risc que tenim com a societat és que progressivament, si no hi fem res de forma molt clara i molt decidida per revertir-ho, que nosaltres estem per la labor de fer-ho, doncs el risc que tenim molt cert i molt evident és que ens podem convertir paulatinament el sistema sanitari d'aquest país en un sistema sanitari molt semblant a l'americà, en el qual hi ha una sanitat pública que serveix per la beneficència i per tot aquell que no pot pagar una pòlissa privada i per les coses especialment greus i sobretot cares, i després un sistema sanitari complementari cada cop més potent que serveix pel dia a dia i per les necessitats habituals de la gent, de la gent que s'ho pot permetre.
Imagino que també hi ha preocupació, senyor Llonart, pel tema del relleu generacional. Vostè deia que els joves marxen a la sanitat privada, però aquest relleu generacional dels facultatius, ja que es calcula que en els propers 5 anys es jubilaran, atenció, el 20% dels metges en actiu. Què hi farem?
Sí. Doncs li explico el que no estem fent, que és retenir el talent. És dir, en l'actualitat, per començar, no em consta que hi hagi una planificació de relleu, perquè fins i tot la nostra organització ha intentat accedir a les dades que té el Departament de Salut de metges adscrits a la sanitat pública i reconeixen que no ho saben. Amb la qual cosa, molt malament es pot planificar un sistema de salut quan no tens ni idea de quants professionals tens ni on els tens. I si, en el millor dels casos que ho sapiguéssim, que no, ja he dit que no ho sabem, doncs resulta que aquest maltractament crònic degut a uns pressupostos cada cop minvants, per molt que diguin que no, doncs aquest maltractament crònic fa que la gent que teòricament hauria de donar el relleu generacional doncs busca altres alternatives que li satisfaguin més des del punt de vista de reconeixement professional.
Escolti'm, l'Organització Mundial de la Salut diu que cal destinar-hi el 25% del pressupost del Departament de Salut, i també ho diuen les societats científiques. Per què la inversió en salut pública és anecdòtica?
Bé, perquè segurament d'una forma molt traumàtica ens hem adonat que el sistema de salut pública és un sistema de salut, és un sistema que és molt important dintre del sistema sanitari i que com que fins a l'actualitat, en els darrers 50 anys, no havíem hagut de menester d'una forma tan evident i tan clara, doncs segurament era una mica l'avantafocs del sistema sanitari.
Escolti'm, ara, avui, preparant l'entrevista, me'n recordava d'aquella enquesta que va sortir en què es parlava que més de la meitat dels sanitaris acudien a serveis de salut mental o es plantejaven fer-ho des de l'inici de la pandèmia. La situació actual quina és?
Pues empitjoren dia a dia, perquè en l'actualitat, des que vam fer aquesta enquesta fins ara, no hi ha hagut cap mesura de cap administració encaminada a corregir aquesta situació. Jo vull remarcar una cosa molt important.
Sí.
És evident que la millora de les condicions retributives és important.
I tant.
Però sobretot, és la millora de les condicions laborals. És a dir, persones que han destinat la seva vida a mirar d'ajudar els demés i que es veuen amb una situació en la qual un dia rere un altre tenen aproximadament 60, 70, 80 visites, en la qual ja li puc garantir que a partir de la 30 t'enteres de la meitat de les coses que
sí,
et diuen.
Sí, sí.
I que, per tant, tens la sensació, i perdoni'm l'expressió pràcticament obscena, de fer més veterinària que medicina,
sí.
per una qüestió de massificació. Doncs resulta que, clar, hi ha molta gent que durant aquests dos darrers anys s'ha aixecat algun dia, segur, molts companys meus, o la major part dels companys meus, i s'han plantejat que el que estaven fent o el que estan fent en el dia a dia en l'actualitat no té res a veure amb allò, amb les il·lusions i les expectatives que tenien quan van començar a estudiar la carrera.
Certament. Escolti'm, jo no sé si per acabar estaria bé dir que per vostès l'únic positiu que ha portat aquesta pandèmia ha estat la revalorització de la sanitat pública.
És evident. Creiem que va haver-hi un moment, sobretot a l'inici de la pandèmia, en el qual la població va percebre la importància d'un sistema sanitari fort i això va generar espontàniament aquells aplaudiments. I crec que és important que els responsables polítics actuessin en conseqüència i responguessin al camp social que demanda molta més inversió sanitària i molt millor tracte als professionals per poder sortir d'aquest atzucac. I sobretot destacar una cosa. Per molt que ens diguin que s'està invertint molt en sanitat, això no és cert. És a dir, només poso una dada per la reflexió. El pressupost de l'any 2022 són 11.100 milions d'euros. I això, teòricament d'aquest pressupost, ha de sortir la factura de totes les qüestions extraordinàries derivades del tractament de la Covid, que s'ha estimat en no menys de 1.500 milions d'euros. Per tant, si els 11.100 milions d'euros li traiem 1.500 milions, ens queda un pressupost per remuntar el vol de la sanitat pública de 9.500 milions. I aquests 9.500 milions és el pressupost que teníem el 2009 i és el pressupost, el 2019,
sí.
I el pressupost que teníem el 2010. Per tant, estem amb un pressupost que és el mateix que el del 2010, si traiem la factura de la Covid. Amb la qual cosa, això així no es recupera de cap de les maneres del sistema sanitari.
Està claríssim. Més clar no es pot dir. Xavier Leonard, doctor i secretari general de Metges de Catalunya, el nostre suport. Gràcies per la tasca que han fet, que fan i continuaran fent, perquè això hi ha molt vocacional i, òbviament, vostès estan allà al peu del canó, passi el que passi. Gràcies. Continuarem parlant.
Una
abraçada.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro. Y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El sector immobiliari ha tornat a exigir al govern que aposti per la col·laboració público-privada per acabar amb la inseguretat jurídica en matèria d'habitatge. Després que el Tribunal Constitucional determinés la setmana passada que Catalunya no té competències per fixar el preu del lloguer, les diferents associacions del sector han demanat a l'executiu que creï un marc adequat on es donin les condicions per un autèntic diàleg social. Avui en parlem amb Joan Company, que és el president del Consell Català de Col·legis d'APIs. Senyor Company, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenen vostès la sensació de que no se'ls escolta?
No, no és només la sensació, sinó que malauradament és la trista realitat. Fa molt temps que quan es legisla, quan s'aproven mesures, doncs no es tenen absolut en compte professionals que coneixem molt bé la situació del mercat, que estem al dia a dia amb propietaris, amb llogaters, i no se'ns en té en absolut en compte al moment de legislar. I llavors doncs passa el que està passant, que s'aproven lleis que ja se sap d'entrada doncs que tenen data de caducitat, llavors el Tribunal Suprem els anul·la, tenen doncs una vigència limitada, i tot això per nosaltres la veritat és que és una situació que l'hem volguda denunciar en els mitjans públics, perquè és com molt lamentable que amb un tema tan important i d'una necessitat bàsica com és l'habitatge, que per nosaltres doncs s'està afrontant d'una manera, jo quasi bé m'atreviria a dir, poc seriosa i una miqueta demagògica. Mm-hmm.
Pensen vostès, o creuen, de fet, que només escolta el govern propostes de moviments socials que limiten, no?, els representants polítics a seguir consignes, diuen vostès, ideològiques?
És que aquesta és la realitat. Nosaltres el que hem observat aquests darrers anys doncs és el cas de la llei de limitació dels preus de lloguer. Va ser una llei que la va proposar doncs el sindicat de llogateres, van ser ells que van fer tota la... van agafar la iniciativa, van redactar aquesta llei, la van proposar, la van presentar al Parlament a través dels partits polítics. En aquesta darrera llei que s'ha aprovat fa pocs dies de l'emergència habitacional, ha sigut el mateix procediment, ha sigut en aquest cas la PA, que ha agafat tota la iniciativa, i veiem que els partits polítics, determinats partits polítics que conformen la majoria parlamentària, és que no qüestionen absolutament res. Vull dir, es limiten a fer-se la foto a costat d'aquests moviments socials, acceptar absolutament tot el que es proposa, i llavors passa el que passa, que no hi ha una inseguretat jurídica i unes mesures que no són en absolut eficients i que no es resolen en absolut la problemàtica de l'habitatge.
I amb aquestes... I amb aquestes normatives provoquen potser l'efecte contrari, que cada cop hi hagi menys disponibilitat de vivenda assequible i major desconfiança?
És que això és el que està passant. O sigui, el que s'està detectant aquests darrers mesos és que hi ha molta menys oferta de pisos de lloguer i no se'ns resol en absolut el tema de l'accés per famílies amb preus més baixos, perquè l'índex de preus no ha favorit en absolut perquè que els preus baixin per a famílies que tenen, diguem, més dificultats a la franja dels preus més baixos. Aquesta llei, l'únic que durant el temps que ha estat vigent, l'única cosa que ha suposat és per pisos doncs que estaven amb un preu molt alt, que segurament en famílies que no tenien cap problema per pagar aquell preu, doncs se'ls ha baixat. el cel índex mig no ha afectat les capes més baixes. Per tant, és que no ha solucionat absolutament res.
Vosaltres, senyor company, han demanat reiteradament trobar-se amb el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya per poder comunicar les vostres inquietuds i les vostres propostes, així també com compartir l'experiència i coneixement del comportament del mercat. Què els hi han dit?
Doncs mira, que no hi ha manera. Nosaltres ja ho vam demanar quan es va aprovar la llei de limitació de lloguers, no va ser possible, quan en canvi vam veure que l'anterior president es va reunir amb aquest grup dels moviments socials. Darrerament, exactament igual, amb l'actual president de la Generalitat, hem vist que es va reunir amb membres de l'APA, la setmana passada s'hi va tornar a reunir una altra vegada. Nosaltres tenim demanat una visita des del mes de novembre. Després de molt insistir, fa uns dies ens van dir que sí, ens van donar una data, però el dia abans ens la van anul·lar i no se'ns ha donat nova data. Per tant, ens sembla, torno a insistir, que no s'està afrontant el problema de forma amb la seva profunditat. Calen mesures estructurals i cal escoltar i cal arribar a que siguin realment efectives totes les normatives i les mesures que es puguin posar en marxa.
Clar, i acabar amb aquesta inseguretat jurídica, senyor company.
Clar. I aquí hauria d'haver-hi una mena de pacte nacional de l'habitatge en el qual no s'ha d'escoltar tothom, no s'ha d'excloure ningú. Mira, que no s'entengui que no s'hagi d'escoltar també a la part dels moviments socials, només faltaria. Tothom ha de dir la seva i tothom ha d'exposar el seu punt de vista i fer les seves propostes, però ha de ser obert a tothom. És una mica el que nosaltres estem reclamant amb aquesta nota que hem difós.
Sí, sí, està clar que s'ha de tenir en compte tots els agents per poder disposar d'una regulació justa i equilibrada. I jo espero i desitjo, senyor company, que el president tingui a bé uns minuts per dedicar-vos a vosaltres, perquè estem parlant del sector immobiliari, no? Ja diu la Constitució, tothom té dret a un habitatge digne, però en parlem-ne, no? Com es fa?
Clar, és que aquí, si no escoltem a totes les parts, clar, si només el propietari, si el seu punt de vista del propietari, que nosaltres el que intentem traslladar en els polítics, no es té en compte que no s'avançarà. Aquí només escoltem una de les parts, no? Hem d'escoltar tothom. I hem d'intentar, a més, implicar el propietari en mesures que el propietari... Que això ja ha passat darrerament. Amb aquesta llei d'emergència habitacional, després de molt insistir, vam poder fer una compareixença en el Parlament i hi va haver un grup de polític, que va ser el de Junts, que una vegada se'ns va escoltar i ens van proposar ells una esmena que finalment els va costar molt, però es va aprovar, en la qual facilitava tot el tema del lloguer social. El propietari aconseguia unes compensacions per part de la Generalitat i llavors tot això facilitava la possibilitat d'aquelles famílies que no poden pagar el lloguer, se'ls facilita un lloguer social. I no com es plantejava inicialment, que pràcticament tot això ho tenia que assumir el propietari amb unes compensacions que eren ridícules, que eren a pagar uns lloguers de 30 o 60 euros al mes. Això no tenia cap sentit. Per tant, hem d'escoltar tothom.
Efectivament. Doncs espero i desitjo que, no sé si haurà escoltat l'entrevista al molt honorable president de la Generalitat, però si és així, o algú que estigui a prop d'ell ha escoltat l'entrevista, tant de bo tinguin vostès aquesta reunió, en parleu tots plegats per disposar d'una regulació justa i equilibrada per tothom. Joan Company, president del Consell Català de Col·legis d'APIs, gràcies per estar amb nosaltres i molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Molt bé, gràcies.
7 de la tarda, 38 minuts. Oye, ¿te has dado cuenta? Vas al supermercado y oye, ¿cómo ha subido de precio todo? Y no solo el súper, ha subido el gas, ha subido la compra y ha subido hasta los seguros. Mira, te voy a hablar de la Mutua. ¿Y por qué? Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te van a bajar el precio sea cual sea. Llama ahora mismo al 91-555-5555. Repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora
ahora. Reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
I a la linterna COPE Catalunya i Andorra us donem uns consells. Bueno, jo no, us ho donarà el portaveu de l'AUCO, Enrique García, per comprovar on tens la benzinera més barata a prop de casa teva. L'AUCO ofereix aquesta eina en què pots posar l'adreça de casa teva i descobrir quines són les gasolineres més econòmiques que tens a prop. No t'ho perdis, ens ho expliquen ara mateix.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Carburants continuen a preus màxims, sobretot arran de les conseqüències econòmiques, ja sabeu, de la guerra a Ucraïna. Omplir un dipòsit de gasolina o de dièsel és cada vegada més car. De fet, amb més de 80 gasolineres d'arreu d'Espanya, el gasoil ja supera els 2 euros al litre. Són dades del geoportal del Ministeri per la Transició Ecològica, que recopila en temps real els preus dels carburants de més de 11.000 benzineres de tota Espanya. Avui volem parlar amb l'Enrique García, portaveu de l'AUCO. Enrique, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buena tarde, ¿qué tal?
Bueno, yo no sé dónde vamos a llegar. Yo decía antes, ya hemos superado los 2 euros el litro de gasolina. La gente buscándose la manera de cómo poder llenar el depósito y poder seguir adelante, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay mucha incertidumbre y no sabemos dónde vamos a llegar. Ese es el problema actual, ¿no? Esta subida, pues prácticamente es histórica, rebasa lo que hemos conocido hasta ahora y bueno, pues pone llena el depósito, pues un dato, se ha encarecido en 22 euros desde que comenzó el año.
Una barbaridad.
De media, esto es de media, ¿eh? Uh-huh. Luego hay que ver el entorno y la gasolinera más cara, más barata, y como bien dice, hay algunas que ya superan otro euro, algo que no habíamos visto nunca.
Se ha puesto de moda, desgraciadamente digo, muchas aplicaciones para compartir coche y moto, ¿no? Una manera de ahorrar combustible. La gente se tiene que buscar la vida.
Pues mira, hay varias estrategias a la hora de ahorrar, ahora que los precios carburantes están muy elevados. Yo voy a recordar una básica y fundamental, que es el uso del transporte público.
Efectivamente. ¿Verdad?
Quien tiene la suerte de tener transporte público, pues bueno, pues es una opción hoy por hoy la más barata, así de sencillo, ¿eh?
Está claro.
En muchas ciudades. Sin embargo, hay otras personas que no disponen de esas alternativas de transporte público. En mi caso, yo estoy condenado al uso del coche todos los días, ¿no? Uh-huh. Esa funcionalidad que tiene la tecnología de buscar compartir coche, pues también lo hace más barato y es algo que efectivamente, pues muchas personas, ante la incapacidad para afrontar los gastos que supone esta subida. Esto, muchos oyentes, es que yo lo digo en mis carnes, muchos oyentes, pues sabemos lo que cuesta en las cuentas que haces cuando a final de mes dices, voy, pues ir a trabajar me ha costado X, y es mucho dinero, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces, pues evidentemente los consumidores buscan la manera de reducir el uso del vehículo privado, pues bien usando el transporte público cuando es posible, o bien con estas opciones de coche compartido, porque uh-huh. abaratan bastante esa factura.
Y si no, oye, nos queda el autobús de San Fernando, ¿no? El de un rato a pie y otro andando.
Que es muy sano, además, que es muy sano. Lo que pasa es que yo tardaría unos cuantos horas en ir a trabajar. El desplazamiento en itinerario sería bastante importante. Sí, no, a ver, ese poco uso del o menor uso ya se nota, ¿eh? Ya ha bajado notable el consumo de gasolina y la explicación es tan sencilla como eso, como que es un gasto para muchas familias, bueno, pues inasumible, ¿no? Pensemos, familias numerosas, con hijos que se desplazan, padres, madres, y bueno, pues las economías más vulnerables donde este gasto es esencial, ¿no? Por tanto, es muy importante ahora, sobre todo ahora con la gasolina en algunos casos por encima de los 2 euros, pues ahorrar en combustible.
Enrique, vosotros desde la Organización de Consumidores y Usuarios habéis calculado que nos podemos ahorrar hasta un 15% en gasolina y un 17% en diésel si escogemos gasolineras con buenos precios. ¿Me puedes explicar cómo y dónde saber dónde están esas gasolineras? ¿Tenéis vosotros alguna herramienta para descubrirlo?
Por supuesto, nosotros siempre estamos al tanto de esta cuestión y una de nuestras objetivo es proporcionar al consumidor herramientas útiles que le permitan ahorrar. Y el gasto en carburantes no iba a ser menos. Nosotros tenemos una aplicación que se llama La Gasolinera Más Barata, cerca sí. de ti. Mira qué nombre más directo y más sencillo.
La gasolinera
simplemente hay que
más
poner
barata.
Los datos de ubicación ¿Mm? Y con esa información en, al día que facilita el Ministerio de Transición Energética, en este caso, pues nosotros señalamos de forma rápida cuáles son las gasolineras cercanas a ti, más baratas, y cuánto puedes ahorrar en combustible. Tiene un área de búsqueda diferente que puedes ampliar o no. Y con esto, pues de media, nosotros hemos visto que se puede ahorrar esas cantidades. Son variables porque también los extremos son algo más amplios, pero claro, a veces los extremos, la provincia está muy distante, con lo cual pues no renta, ¿no?, irse a la gasolinera que está bastante lejos.
Eso es.
Es una herramienta que tenemos desde hace mucho tiempo, que está puesta a disposición de los consumidores, que ahora es más útil que nunca, en el sentido en que puede reducir de forma notable un 15, un 17%, no va a compensar la subida brutal que hemos venido sufriendo todos los consumidores desde que comenzó el año y que se ha agudizado con el inicio de la triste guerra en Ucrania, pero sí al menos va a suavizar en algo esa subida. Y también quiero criticar una cuestión,
sí.
Y es que efectivamente los precios del petróleo se han disparado por el enfrentamiento de la guerra, pero estas gasolinas se compraron con un precio de
claro.
petróleo mucho más barato.
Claro.
Aquí de nuevo estamos ante la política de los precios de cohetes y plumas.
Exacto.
A la hora de subir, suben de forma inmediata, muy rápida, de un día para otro, pero a la hora de bajar ya veremos.
En fin, siempre hay alguien que de todo lo malo aprovecha, ¿no? Y en este caso, no solo este gremio, seguramente que en otros muchos también debe pasar. Bueno, recordemos, puedes ahorrarte un 15% en gasolina, un 17% en diésel, escogiendo gasolineras a precios asequibles, incluso en algunas rutas decís vosotros que podemos ahorrarnos hasta un 25%. Recordemos el nombre de esa herramienta, Enrique.
Pues sencillo, la gasolinera más barata cerca de ti, en la página de OCU, www.ocu.org.
Pues
la gasolinera más sí. barata cerca de ti, www.ocu.org.
Pues Enrique García, portavoz de OCU, seguro que son muchos los oyentes que ahora mismo van a poner a mirar en esa la gasolina más barata cerca de ti. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Enrique. Gracias y a continuar trabajando en la OCU, que hay mucho trabajo. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo, como siempre.
Un abrazo.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
El sueco Duplantis hace historia y consigue superar con su Pértiga una altura de 6,19 metros.
No barbaridad, ¿eh? Pues no sé cuántos pisos son, pero son muchos pisos.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
En este equipo de disciplina de atletismo no creo que haya habido muchas, ¿no?
Pues no.
Bueno, Carlos,
no,
seguro que ha hecho alguna.
Sí, bueno, sí.
Y los abdominales que hay que tener, ¿no os acordáis Simbayeva, la rusa? Los
sí.
abdominales que tenía, yo creo que tenía 10 abdominales más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Dale un renove a tu viejo portátil con el usado por nuevo de MediaMarkt. Ahorra 100 euros con un Asus con procesador Intel Core i7 y 8 GB de RAM y llévatelo por solo 749 euros. Renuévate ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras. De Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Esta semana estamos en Pamplona para conocer a la familia de Pachús y de Eduardo. Una familia mezcla de gitanos con payos que tiene mucho que contar.
Ya sabes, cuando hay diferentes razas, pues hay problemas.
Una historia de mucho trabajo, de amor y de superación.
Yo me casé por amor, con mi marido y nada más.
No os perdáis esta semana Mi Gran Familia.
Como buena gitana, con flores y de lunares.
Mi Gran Familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado. El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, me habéis pillado bicheando en la página de la doctora Torrejón, del Centro Médico y de Estética de Starbene. Oye, y estoy leyendo un podcast, doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy
interesante. ¿La menopausia engorda? O sea,
esto
tenemos que leerlo sí o sí y escucharte.
Sí, yo creo que sí merece la pena, sobre todo porque desmitificamos conceptos que no son del todo ciertos, es decir, un poquito de razón en un sentido tienen, pero muchas veces me vienen señoras que me dicen, no, es que mi médico me ha dicho, hija, es que ya te tienes que mentalizar que los kilos son los kilos y que los tienes que tener en la barriga, los años son los años.
Claro.
Como es así, de ninguna de las maneras, es decir, no nos tenemos que resignar a eso, hay solución.
Bueno, pues un día hablaremos de la menopausia y del por qué dicen que engorda o no. Hoy vamos a hablar, doctora Torrejón, por cierto, la doctora está en el Centro Médico Estética Starbene, en la calle Muntaner, 252 principal, y un teléfono 93-414-3631. Doctora, le voy a preguntar, ¿podríamos decir si hay características en común entre los pacientes que consiguen el peso que quieren?
Pues vamos a ver, lo que sí podemos decir es que los pacientes que consiguen su objetivo, es decir, que llegan al peso final, no que pierden unos kilitos y se contentan, no, los que llegan al final tienen unas características bien precisas, y que aquellos que están continuamente en un tío vivo, como si fueran un suba y baja, cojo 10 kilos, bajo 8, subo 12, es decir, esos que llegan hace un montón de años, y además la gente normalmente a mí ya me lo dice en la visita informativa, ¿no?, también tienen unas características y unos objetivos bien precisos, ¿no? Para hacer la cosa un poco sencilla, ¿no?, que se pueda entender, la persona que alcanza su objetivo, da igual si son 10 kilos, Monse, o si tiene que perder 50, es una persona que está firmemente decidida y ha entendido y acepta que tiene que cambiar. Es decir, cuando adquirimos y cogemos una serie de kilos en los años, no los cogemos porque sí, es decir, no, nadie se engorda del aire, tenemos hábitos que no son correctos, a lo mejor no hacemos mucha actividad física, no comemos de la manera que tendría que hacerlo, es decir, pueden influir diferentes factores. El caso es que hay una forma de actuación que es lo que nos ha llevado año tras año a ese sobrepeso o a esa obesidad. Si eso no cambia, la persona no va a llegar al final a su objetivo y sobre todo no va a conseguir que ese objetivo sea duradero y mantenido en el tiempo. Entonces, digamos que la característica que tiene las personas que consiguen ese objetivo y que luego lo mantienen es que están firmemente decididas a cambiar y saben que tienen que hacerlo. Esto yo un poco lo identifico con los estudiantes, sobre todo los niños, ¿no? Cuando somos pequeños, con las matemáticas. Yo a veces he visto a niños que dicen, ¡ay, ahora!, ¿no? De esto que haces así con la mano, dice, ¡ahora lo he entendido! Entonces aquello difícilmente se le va a olvidar. Pues lo mismo es con esta situación del sobrepeso. Uh-huh. Yo tengo muchísimos pacientes que conforme los voy viendo y vamos evolucionando semana tras semana, me dicen, doctora, no le voy a decir que es imposible, pero creo que va a ser muy difícil que yo vuelva a tener peso porque he aprendido, he entendido lo que tengo que hacer y no me cuesta trabajo hacerlo. Esa persona lo consigue. Sin embargo, cuando hay una persona que pretende hacer y no me cuesta trabajo hacerlo, esa persona lo consigue. Sin embargo, cuando hay una persona que pretende, primero, su objetivo no es llegar al final, sino que ya me dice, doctora, yo con 10 kilitos que pierda ya estoy contenta. Digo, uy, mal asunto vamos. ¿Por qué motivo? Porque esa persona, que tiene también sus explicaciones y tiene su porqué, ¿no? Más que llegar al final, lo que pretende es aliviar, aligerar un poquito el problema de peso que tiene para una vez que ha conseguido esos 10 kilos de pérdida, volver a hacer lo mismo que hacía antes. Es decir, no ve la necesidad de cambiar. Entonces, como no ve la necesidad de cambiar, pierde 8 kilos, pierde 10 kilos, pierde 12 kilos y luego se deja ir como lo hacía antes. Entonces, claro, vuelve a subir de peso. Entonces, digamos que esta es la característica más importante de esas personas que están en ese sube y baja. Es decir, ellas no entienden, no lo ven, no aceptan, no piensan que tienen que cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que las hace estar en lo que se llama un sobrepeso o una obesidad crónica recurrente. Uh-huh. ¿Nosotros qué hacemos? Bueno, pues si está en el último grupo de las que no lo entienden, hacer que lo entiendan, ¿vale? Y una vez que el paciente se pone en marcha, demostrarle que perder peso es mucho más fácil con nosotros de lo que el paciente se imagina y que, por lo tanto, no es tampoco tan complicado mantener esa pérdida de peso.
Pues no esperéis más y llamar ahora mismo al Centro Médico Estético Starbene, calle Muntaner 252, Principal Segunda, y el teléfono importantísimo 93414-3631. Primera visita con la doctora Torrejón y además gratuita, informativa y gratuita, que es muy importante. Y después, lo que decidáis, que seguro que lo vais a decidir que sí, vais a estar muy bien acompañados durante todo ese proceso. Doctora Torrejón, muchas gracias.
Un abrazo, nos vemos.
Para ti.
Hasta luego.
Amb la doctora Carme Torrejón arriba el moment de marxar, però bueno, nosaltres ens apartem del micro perquè ara arriba Ángel Expósito i la linterna en COPE per estar ben informado de tot el que passa en aquest món i desgraciadament, malauradament, són moltes coses i molt dolentes, però intentem donar-li la volta. Més informació a COPE.es, a través de les xarxes socials. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Tornem demà a la mateixa hora aquí a la linterna a COPE Catalunya i Andorra. Fins demà, adéu-siau.
Arriba l'estalviatge. Fins a 150 euros de descompte en allotjaments, experiències, activitats per gaudir d'una escapada arreu de Catalunya. L'estalviatge. De l'1 de març al 29 d'abril, excepte període de Setmana Santa. Només en agències de viatges. Informa't a estalviatge.cat. Generalitat de Catalunya.
COPE Catalunya i Andorra.
Llevas años guardando silencio mientras ves que tus hijos no pueden estudiar ni una sola asignatura en castellano. Ahora, una sentencia pone fin a esa situación, pero la Generalitat amenaza con la desobediencia. Escuela de Todos organiza una demanda colectiva para conseguir su aplicación. Una demanda gratuita y que garantice la privacidad de las familias. Únete a ella en escueladetodos.es.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Durante más de 40 años nos hemos dedicado a nuestros miles de clientes. Empresas, bodas, comuniones, brunch, rodajes, comidas familiares o con amigos, aniversarios, catering La Lloca. Llevamos la mejor cocina a tu evento. Trabajamos con productos de primera calidad para ofrecerte el mejor servicio. Catering La Lloca. Para cualquier evento, contacta con nosotros. 93 689 1381 o en lalloca.es. Catering La Lloca. La calidad de más de 40 años.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
COPE Catalunya i Andorra.
De dilluns a divendres.
Tengo tanto que decirte.
Te quiero un montón.
¿Has estado enamorada en algún momento? Hablaré con un amigo.
Hablas con un amigo.
Luis Rodríguez.
Un programa de confidencias.
Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer?
A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.